Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 4 de gener del 2023. El dia comença amb boires de molts punts de l'interior i més fred de bon matí. Els bancs de boira seran insistents, especialment a Ponent, on localment aguantaran fins al migdia i faran que l'ambient sigui hivernal. A la resta, sol esplèndid i el migdia serà plàcid i una mica més fresc que ahir. La Unió Europea mou fitxa i pren mesures contra l'onada de contagis de la Xina i ha acordat demanar proves negatives de Covid als viatgers que vinguin d'aquest país asiàtic. Catalunya supera el pic de contagis de la grip que, de retruc, manté a ratlla els contagis de Covid. En aquest sentit, atenció al que explica La Vanguardia. El que preocupa més ara no és la Xina en plena onada d'Omicron, sinó els Estats Units, on hi han trobat una nova subvariant més contagiosa, però amb menys riscos de provocar complicacions als vacunats. En parlarem amb Albert Bosch, president de la Societat Espanyola de Virologia. Avui tertúlia a partir de les 9 amb Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Domènech i Xavier Melero. Amb ells també parlarem del balanç de l'Observatori contra l'Homofòbia, que denuncia que, tot i que els atacs contra el col·lectiu LGTBI van disminuir l'any passat respecte al 2021, els que es van denunciar van ser més violents. Tot plegat el dia que ens preguntarem com s'ho faran les administracions per vetllar perquè les productores de tabac es facin càrrec de la recollida de les borilles, una obligació que, per llei, hauria d'entrar en vigor demà passat divendres, però que, a hores d'ara, el més calent és a l'Aigüera. En parlarem i ho comentarem amb la directora general de l'ONG Resero, Rosa García. Ells són els autors de l'informe que detalla l'impacte de les borilles en el medi ambient. I aquesta nit, per cert, ha mort Nicolás Redondo, l'exsecretari general de la UGT. Tenia 95 anys, va ser diputat del PSOE, càrrec que va compaginar amb la secretaria general del sindicat que va assumir el 1976 i que va deixar el 1994, 18 anys després. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll. Als esports, l'Espanyol guanya 3-1 al Celta a la pròrroga i els classifica pels vuitens de final de la Copa del Rei. Els blanquiblaus van remuntar un partit que va tenir tres parts. La primera, en què clarament l'Espanyol va ser inferior. La segona, en què l'equip va millorar i va aconseguir empatar gràcies a Puado. I la tercera, la pròrroga, amb la culminació de la remuntada gràcies a dues dianes més de Darder i de Nico Melamed. El Real Madrid, de la seva banda, va complir, va derrotar per la mínima 0-1 al Cacereño amb gol de Rodrigo. Avui és el torn del Barça, que juga a les 9, des de les 8 en directe a RAC1 contra l'Intercity de Primera Federació a Alacant. I a les 11 tocades saludarem Miguel Faus, el director de Calladita, la primera pel·lícula que s'ha finançat a través d'NFT. Què és? Com s'ho han fet? Això és una opció de futur? En parlarem amb Miguel Faus i també amb un dels nostres experts en internet, Jordi Celles. Després parlarem de sèries amb Pere Solà, Jim Ferrer i Alejandra Palés. I amb ells, i amb el Ramon Bartolí, també farem avui una lectura de la premsa del Cor en Diagonal per parlar de Tamara Falcó, que, sorprenentment per tothom, ha donat una segona oportunitat al seu ex, Íñigo Onieva. Tot això després d'aquella ruptura sonada de fa uns mesos. I amb el Ramon i al Diàling arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, Albert Pedrol, Arnau Toledano, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs ja, d'entrada, d'un matí en què parlarem de la situació sanitària, perquè a les últimes hores la Unió Europea ha decidit demanar proves negatives de Covid als viatgers que vinguin de la Xina, fins i tot abans de sortir-ne. Brussel·les cedeix així a les pressions d'estats com Itàlia o Espanya, que ja han anat anunciant restriccions i proves PCR als que venen de la Xina els darrers dies. Pequín ha acusat la Unió Europea de sobreactuar amb aquesta decisió, assegura que cap d'aquestes mesures no té base científica. En tot cas, el règim xinès ja ha fet com a resposta un contraanunci, que és, diu que farà el mateix que apliqui a Europa, però per les arribades, en aquest cas, dels vols d'Europa cap a la Xina.
Tot i això, el cas és que les xifres d'infeccions per virus respiratoris van a la baixa a Catalunya.
Sí, el pitjor de l'epidèmia de grip ja ha passat, segons el Departament de Salut, i tot i la situació a la Xina, aquí els casos de Covid han baixat l'última setmana. Des del Departament consideren que les xifres són optimistes, si bé recalquen que cal ser prudents i més en una època de festes com l'actual. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, n'ha parlat a RAC1.
les festes, doncs, sempre hi ha alguna gent que potser no contacta en el sistema sanitari per lo que són les infeccions més lleus, eh? És a dir, que cal estar una mica atents a lo que passa les properes setmanes i per veure si aquest descens es confirma.
I també prudència per les possibles variants noves de coronavirus. No tant ja pel cas de la Xina, en aquest cas el que explica avui a La Vanguardia el periodista Josep Corbella és que cal estar més atents a una variant provinent dels Estats Units. És la variant XBB1.5 que es propaga molt més que les anteriors. Tot i l'alta capacitat de contagi, la variant que forma part de la família Omicron té un baix risc de causar complicacions greus a les persones vacunades, però com que és molt més infecciosa, també fa que augmentin les hospitalitzacions en nombres totals de persones vulnerables.
Això en un dia en què també aprofundirem en les agressions denunciades contra el col·lectiu LGTBI. La majoria dels 237 casos del país s'han registrat a la ciutat de Barcelona.
I si bé la dada és una mica inferior a la del 2021, el cas és que les agressions són cada cop més violentes, més agressives i, per tant, amb conseqüències físiques a les víctimes d'aquests atacs. L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia més violència contra el col·lectiu, sobretot contra els homes homosexuals i també contra les persones trans. En parla el seu president Eugeni Rodríguez.
Ens preocupa que pugen un 20,4 les agressions físiques i un 38,1 les incidències al col·lectiu trans. I a mitjans de gener el Parlament de Catalunya es dirigirà al govern de Catalunya demanant tot el que cal per revertir aquesta situació.
Barcelona ha registrat 4 de cada 10 agressions que poden anar des de, per exemple, una discriminació LGTBI-fòbica a l'hora de llogar un pis fins a una pallissa. Dades que arriben després de conèixer dues agressions més aquests dies precedents. Una el primer dia de l'any a dos nois gais en un tren de Rodalies a Barcelona. La segona, ho explicàvem ahir, un jutge de Terrassa que investiga una presumpta agressió sexual d'un mosso d'esquadra contra una dona trans.
Més coses, el govern reclama la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus i a l'estat espanyol que repari el dany que celebra la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus i reclama a l'estat espanyol que repari el dany causat per l'espionatge a líders i persones vinculades a l'independentisme.
Això després que s'hagi fet públic l'informe que han elaborat tres relators especials de l'ONU en què asseguren que s'han vulnerat drets fonamentals amb aquestes pràctiques. La reacció del president Pere Aragonès.
És una nova pressió a l'Estat per tal doncs, que portin a terme la investigació i la depuració de responsabilitats que encara no s'ha produït. Per tant, referma a les nostres posicions i, evidentment, doncs, cal que se li doni una resposta adequada.
En aquest informe, els relators de l'ONU expressen una preocupació important i exigeixen a l'Estat espanyol que faci una investigació i imposi sancions pel CatalanGate. Diuen que l'Estat espanyol ha vulnerat, entre d'altres, el dret a la vida privada, a la privacitat en la correspondència i a ser iguals davant la llei. Recordem que parlem d'aquest espionatge que no només va afectar a líders independentistes, sinó també al seu entorn o fins i tot a advocats. Uns fets que, segons els relators de l'ONU, han posat en perill el dret a la llibertat d'opinió i d'expressió a Catalunya.
I el PP redobla la pressió al PSOE perquè reformi l'elecció de la cúpula judicial.
Si els populars treuen pit d'haver presentat al Congrés una proposta per despolititzar, diuen, la justícia espanyola, tot i que són ells els que fa 4 anys que tenen bloquejat el sistema. El text pretén que els propis jutges escollin els vocals que formaran part del Consell i els populars, a més, faran una altra passa a escala europea. Segons El Mundo, la intenció dels d'Alberto Núñez Feijóo és traslladar a Brussel·les aquesta proposta de llei perquè les institucions europees la revisin i posin més pressió a la Moncloa perquè la validi, perquè l'apliqui d'aquesta manera. Amb un afegit a tenir en compte, justament, si ho traslladen a Europa, i és que Pedro Sánchez tindrà la presidència de torn de la Unió el segon semestre d'aquest 2023, de manera que la maniobra apressaria més a la Moncloa.
I encara, per cert, el PP ha expedientat l'alcalde, l'exalcalde, ara que és regidor, d'un poble de Castella de la Manxa, gravat en un restaurant cantant al cara al sol. El so d'un vídeo enregistrat la nit de Cap d'Any que s'ha fet viral a les xarxes i veu el regidor del PP, Jaime Celada, cantant l'himne falangista i fent la salutació feixista amb el braç amunt. Celada és regidor a Cabanillas del Campo, que és un municipi de 10.000 habitants a tocar de Guadalajara. Unides Podem, el Fòrum per la Memòria i el PSOE estudien portar-ho a la justícia. I de les últimes hores també és notícia la derrota sonada del Partit Republicà a la Cambra de Representants dels Estats Units.
Sí, perquè per primer cop en 100 anys la guerra interna, agreujada amb el pas de Donald Trump per aquest partit, ha fet que l'aspirant a presidir la Cambra, on ara tenen majoria els republicans, no hagi sortit escollit. El motiu, que diversos membres de l'ala dura dels republicans, molt propers a Trump, s'han negat a donar suport a Kevin McCarthy perquè l'acusen de ser massa tou. Així, el candidat republicà ha perdut, i no una, sinó 3 votacions consecutives, fins i tot amb menys vots que el candidat demòcrata, que en principi tampoc té números per aconseguir el suport que cal, perquè no estan, justament no tenen majoria els demòcrates. En tot cas, el candidat republicà assegura que no pensa cedir aquestes pressions i caldrà veure fins quan s'allarga el bloqueig, perquè si el partit no vota unit, no tiraria endavant l'elecció.
Què més quan són les 6 i 10 minuts?
Doncs que el Brasil ha culminat els actes d'homenatge i record a Pelé les últimes hores amb una cerimònia d'enterrament íntima després d'un últim any de masses pels carrers de la ciutat de Santos. Més de 230.000 persones han passat per l'estadi del club per acomiadar-se del llegendari jugador, a qui finalment han traslladat gairebé amb honors d'estat fins al cementiri on va ser sepultat, també en aquest cas amb un trajecte per la ciutat on milers de persones doncs, també l'han seguit. Això mentre el Vaticà continua oberta la capella ardent per Benet XVI. Demà, després de 3 dies de vetlla, l'Església Catòlica farà el funeral del papa emèrit. Ahir, 135.000 fidels van passar per davant del fèretre, entre ells algunes personalitats polítiques, com ara el primer ministre hongarès Víctor Orbán.
I això després de conèixer una altra mort, la de la influencer Elena Huelva, que tenia 20 anys.
Des del 2018 lluitava contra un sarcoma d'Ewing, un tipus de càncer que afecta els ossos, especialment que es produeix a l'adolescència. Aquesta noia s'havia fet coneguda a les xarxes on parlava obertament de la seva malaltia i els tractaments que seguia. Actualment tenia més de 800.000 seguidors a Instagram i gairebé 700.000 a TikTok. Fa uns dies ja va penjar un vídeo explicant que havia empitjorat el seu estat de salut.
I aquesta nit també mort Nicola Redondo, exsecretari general de la UGT.
Que tenia 95 anys. Redondo va ser diputat del PSOE, càrrec que va compaginar amb aquesta secretaria general del sindicat, que va assumir el 1976 i que va deixar el 1994.
Són les 6 i 11 minuts. Atenció a aquesta notícia que ens ha sorprès, si més no, pels problemes que habitualment associem a aquesta companyia de vol i que molts dels casos, per exemple, ens han arribat al contenidor del món RAC1. Doncs bé, Vueling ha estat valorada per la seva puntualitat durant aquest any que hem deixat enrere.
En concret, segons la consultora especialitzada en anàlisi de l'aviació Cirium, Vueling és la segona aerolínia de baix cost que més ha complert els horaris a Europa després d'Iberia Express. Això tot i els múltiples endarreriments, les jornades de vaga, les cancel·lacions. De fet, l'informe diu que els vols han anat bé d'hora en un 82% de les operacions. Clar, això què vol dir? Que el 18% no han estat pas puntuals o directament s'han cancel·lat, i si mirem totes les operacions que fa Vueling, significa que el 2022 hi va haver 35.000 retards o cancel·lacions d'aquesta companyia. Amb aquestes xifres, però, Vueling és la segona més puntual.
I avui és dimecres, però s'avancen les estrenes als cinemes per no coincidir amb el Dia de Reis. A veure, anem a repassar-les. Una d'elles, la més sonada, és Operación Fortune, El Gran Engaño. As a private contractor, you possess a unique set of skills. És una pel·lícula dirigida per Guy Ritchie que protagonitza Jason Statham, a més amb un repartiment doncs, de grans cares, i que explica la història d'un agent i el seu equip que recluten una de les estrelles més importants de Hollywood perquè els ajudi en una missió. També arriba a la gran pantalla Hunt, caza a l'espia. És la primera pel·lícula que dirigeix i protagonitza Lee Jung-jae, el protagonista del Juego del Calamar, amb qui vam poder parlar al món a RAC1, un thriller polític ambientat a Corea del Sud a començaments dels 80. Del thriller i de la intriga, al terror.
Dissenyé a Megan para que no se sintiera sola. Te reconocerá como su principal usuaria.
De la mà del director Gerard Johnstone i del creador de la mítica saga Saw, James Wan, arriba una altra novetat, Megan, ara ho sentíem, sobre una nina realista programada i que tindrà conseqüències terrorífiques. I a les plataformes, a Disney Plus s'estrena la segona temporada de Star Wars, La Remesa Mala. Una sèrie d'animació spin-off de Clone Wars que explica la història d'un grup de clones defectuosos que s'escapen de l'imperi després de la guerra. Se situa entre la venjança del Sith i la guerra de les galàxies originals. Pel que fa als esports, Albert, tenim alguna cosa de nit i matinada?
Sí, que l'Espanyol i el Real Madrid s'han classificat per la propera ronda de la Copa del Rei i dissabte seran el bombo dels vuitens de final. Comencem pels blanquiblaus, que van aconseguir una gran victòria a casa, 3-1 contra el Celta, a més amb remuntada inclosa. Javi Puado de cap va igualar el gol inicial dels gallecs i va enviar el partit a la pròrroga, i allà Sergi Darder i després Nico Melamed, aprofitant que el Celta tenia un defensa fent de porter per expulsió de Marchessin, van sentenciar la classificació. Diu Diego Martínez que després de tot el rebombori amb la cautelar de Lewandowski i del derbi contra el Barça, aquesta victòria es fa més especial.
El equipo quería compartir este momento con la gente, quería brindarles una victoria, quería empezar el año en casa con una alegría, quería dar continuidad a la alegría de hace dos días. Yo creo que ha sido un momento muy bonito por parte de todos, ¿no?
El proper partit de l'Espanyol és dissabte a les 9 de la nit contra el Girona, a Cornellà al Prat. És dubte Sergi Darder, que hi va marxar lesionat. Per la seva banda, el Madrid va guanyar 0-1 al Cacereño de la primera federació, tres categories a sota, en un partit molt fluix dels blancs, que s'hauran mantenir d'una genialitat de Rodrigo 20 minuts pel final per passar de ronda. De primera també han passat el Villarreal i el València, i en canvi diuen adéu al Getafe, el Rayo Vallecano, i la derrota més sonada és la de l'Elx, de Pablo Machín, que va perdre 1-0 al camp del Ceuta, també de la primera federació.
Ahir el partit de l'Espanyol va ser realment d'aquells que fa goig de veure, sí. Perquè la remuntada de la pròrroga va ser èpica. A més, va tenir de tot, de porter expulsat, de jugador que es posa de porter, i, en fi, va ser d'aquells partits que, si ets de l'Espanyol, encara més, però si ets un aficionat neutral, doncs, ostres, fa goig de veure. Qui també espera ser-hi en aquests vuitens és el Barça, que avui juga contra l'Intercity a Alacant, que és un equip de la tercera divisió del futbol espanyol. El partit és a les 9 de la nit i des d'una hora abans a RAC1. També es podrà veure a Movistar Liga de Campeones. Això de la Copa ho haurem d'explicar perquè els altres anys es veia per DAZN,
sí.
I ara aquest any ja torna... Ahir es veia, el Madrid el van fer a la 1.
Televisió Espanyola, sí.
I en canvi l'Espanyol va jugar a Movistar Liga Campeones.
Sí, ho expliquem més endavant, ho busquem i ho expliquem
més endavant.
Perquè realment és un trencaclosques.
Perfecte. Què més tenim, Albert?
Mira, que a l'Aràbia Saudita hi van presentar Cristiano Ronaldo amb el seu nou equip, l'Al Nassr, davant de 30.000 persones. El portuguès s'endurà 500 milions d'euros en dos anys i mig, i ahir ja va deixar clar que té o que cobra cada euro que es mereix.
He batut tots els rècords a Europa i ara vull batre'n alguns més aquí. És una bona oportunitat per mi. Com tu dius, és un contracte únic perquè jo sóc un jugador únic també. Per mi és normal.
For me it's normal, as nobody know, but...
Ningú ho sabia, però ara ja ho puc dir. He tingut moltes ofertes de clubs d'Europa, del Brasil, d'Austràlia, els Estats Units, fins i tot de Portugal. Molts clubs han intentat fitxar-me, però vaig donar la meva paraula a aquest club i per aquesta oportunitat.
For the opportunity...
Un Cristiano que a més també dic que ja ho havia fet a tota Europa i que era moment de canviar d'aires. A Anglaterra, l'Arsenal va empatar 0 contra el Newcastle, i això vol dir que el Manchester City es pot posar 5 punts i demà guanyar el Chelsea a les 9 de la nit. I en bàsquet, el Girona va guanyar de 13 al Joventut i ja té una victòria de marge sobre el descens de l'ACB.
Pel que fa al temps, Arnau, avui torna l'anticicló i ve acompanyat de boira a bona part de l'interior.
Doncs sí, dimecres amb domini de les altes pressions i, per tant, de bon temps a tot el país. Ara mateix hi ha bancs de boira a moltes comarques, sobretot ponent, de pressió central i plana de Vic. I el Pla de Lleida no acabaran de fer net, seran tossudes i poden aguantar localment fins al migdia. Aquí la sensació serà de ple hivern, temperatures que costarà que superin els 7 o 8 graus. A la resta, sol, molt de sol també a muntanya, a la costa, prelitoral, i, per tant, temps tranquil que afavorirà, però, la situació de contaminació atmosfèrica per micropartícules. Hi ha un avís preventiu de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a punts de la comarca d'Osona. La situació, però, no acabarà de millorar precisament per l'estabilitat atmosfèrica i l'anticicló. Demà continuarem amb fred de bon matí, ens haurem d'abrigar i també de cara a la nit de Reis, amb sensació de fred d'hivern, però en conjunt sense grans canvis. I ara mateix, glaçades al Pirineu i fora del Pirineu, amb un grau sota zero a les Borges, Blanques i Olot, 4 sota zero a Prades, també a Das, un positiu a Girona, 2 a Ulldecona i de 9 a 10 graus a la ciutat de Barcelona.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
El diàling. Hola, Ramon Bartolí, bon dia.
Què tal, bon dia, com estem?
Bé.
Bé? Vinga, anem passant la setmana ja amb la tonteria.
Sí, he de confessar que m'he dormit avui.
Ah, sí? Però bueno, estàs aquí.
Sí, però...
Però justet.
Sí, justet,
bueno, ja. Jo m'ha costat llevar-me i acostumo arribar 5 minuts abans. I mira, he arribat 5 minuts després.
Exactament, he arribat 2 minuts abans d'entrar a saludar aquí.
Ah, molt bé. És a dir, que has vingut ja directe...
Sí. No, no et sé explicar què ha passat, eh? És a dir, bueno, imagino que m'he dormit, però vull dir... No sabria no identificar el problema. Vull dir...
Home, fas cara de relaxat. Això t'ho dic.
Jo seria relaxat el que he estat i...
Però et veig que ara d'haver dormit més, en qualsevol cas.
Sí, no ho sé.
Que divertit. No sé. Bueno, divertit. Divertit tampoc, no? Seria la paraula, però, en fi, són coses que acaben passant un dia o altre, ja ho saps.
Sí, almenys ho hem pogut salvar, mira.
Sí. Sí, sí. Jo ahir tenia un sopar que els sopars sempre s'allarguen, encara que comencin d'hora, i és allò que vas adormit, perquè has dormit poc. I em pesen els ulls. Semblen com unes persianes que s'estan tancant, saps, les pestanyes. Però vaja, en fi, ho superarem, Albert.
No, sí, tu ja et sé que no tens problemes per superar-ho.
Sí, vaig fent.
Bueno, avui...
Sí, sí, això t'anava a dir. Hem de parlar de la Tamara Falcó, no?
Sí.
Joder, tia, què els hi passa ara a aquesta gent, de veritat?
Però saps, estàs al corrent.
Sí, no? Que li he donat una segona oportunitat al brut aquell. No. Estem fent ja una mica de spoiler, oi?
Sí, sí, sí. Home, ahir va ser una de les notícies de la tarda.
Sí, sí. Em diràs tu, la gent, quines ganes de donar-se segones oportunitats. Però, bueno, en fi... En parlarem. Anem al diàleg, si de cas. És que tenim més talls de les recampanades de RAC1 i RAC105. De fet, el moment més esperat de la nit, les campanades, que van transcórrer, bueno, doncs, escolta, sense cap problema, amb tota normalitat.
A les 12:05 connectarem amb Marc Bala, que el tenim desplaçat a Roses.
Sí. Seguro.
Un moment, escolta una cosa. Tenim el Marc Bala amb problemes de connexió.
Ai,
no és conya.
Ai, mare.
Minut i mig i les 12. Marc, em sents? A males, posem la tele, sisplau. Seria molt raro que RAC1 i RAC 105 aquesta connecta amb TV3, però... Marc, em sents, sisplau?
No hay nadie.
Falten 30 segons per les 12. Marc,
ràpid, això.
Marc, em sents?
Marc, el
telèfon... Vale. Ho hem de fer per TV3, em sap molt greu.
Per TV3.
Tercer quart.
Felicitats, un aplaus.
Molt bé, fantàstic. Mare, és a dir, teníem tot el desplegament muntat i a l'hora en punt, doncs, no va poder ser. S'ha de dir que van enllaçar, finalment, sí, les de TV3 amb les de RAC1 105, que al final el van connectar.
La tercera campanada,
bueno, ja... La tercera campanada, sí, sí, menys mal, no? La gran majoria...
Una mica com això que va passar en aquests ajuntaments, de, bueno, aquests sí, pobles de Cervera, sí, 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 d'Avui...
Avui, sí, sí, sí. Molt bonic, tot. És una manera de començar l'any fantàstic.
Va, es passa, això.
I tant.
Pràcticament les 6:22. Avui una cançó de Nadal, també, però una mica particular. És d'un grup que va ser bastant cèlebre entre, jo diria, els adolescents, tot i que és un grup nord-americà. Fountains of Wayne tenien alguna cançó que es deia Maureen, i alguna altra també bastant cèlebre, Stacy's Mom. Bé, Ramon, és evident que no
sé què estàs dient,
parlar,
però vaja endavant.
I també tenen alguna cançó de Nadal, com aquesta, que es diu I Want an Alien for Christmas.
I want an alien for Christmas. I need an alien this year.
Al South of Wayne amb aquest I Want an Alien for Christmas per despertar aquest dimecres 4 de gener a les 6:24.
El món a RAC 1.
Seguim repassant altres notícies del dia. Catalunya comença el 2023 amb gairebé 23.000 aturats menys que fa un any. Segons les dades del Ministeri de Treball, és una davallada del 6,2%, i això vol dir que a hores d'ara hi ha 346.000 persones que busquen feina i no en troben. Aquesta, però, és la dada més baixa d'ençà del 2007, abans de la crisi financera, pel Prats.
Al desembre, un mes tradicionalment bo pel mercat de treball, la llista de desocupats s'ha reduït en unes 2.600 persones. On més baixa l'atur és el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i el sector primari. Per demarcacions, baixa amb totes, però on més cau és a Lleida, un 1,4%, i després a Tarragona, un 0,87%. A banda, les noves afiliacions a la Seguretat Social han baixat després de 3 mesos seguits a l'alça. Ara bé, si ho comparem amb fa un any, hi ha 96.000 treballadors més a Catalunya, i això situa el total per sobre dels 3 milions i mig. Les dones continuen sent les que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral. De fet, encara representen 6 de cada 10 persones a les llistes d'ocupació. Tampoc es recupera l'ocupació entre els joves, que puja una mica fins al 5,7%.
I el govern que celebra aquestes dades i creu que l'evolució del mercat laboral és bona a hores d'ara. Seguim parlant de l'executiu, perquè Pere Aragonès espera poder aprovar els pressupostos el més aviat possible amb els suports ja garantits al Parlament. El president afegia pressió ahir al PSC i a Junts per aconseguir justament tenir aquests suports que li calen. Ho feia de visita a la nova seu de la Fundació Arrels a Barcelona.
Estem treballant intensament, especialment amb Junts i amb el grup del PSC. Tenim els treballs molt avançats. Hi ha molts àmbits que estan ja encaixats les propostes dels grups amb la proposta que aportarà el govern, i per tant en els propers dies hauríem de continuar aquesta tasca per poder tenir aprovat el projecte el més aviat possible.
De fet, el govern ja dona pràcticament per feta l'entesa amb els socialistes. Diu que només falta voluntat política per segellar un acord. Insisteix que la intenció també és sumar-hi Junts, però recordem que en tindria prou amb els socialistes després que Esquerra també ja hagi aconseguit el suport a aquests comptes d'en Comú Podem. Per cert, a la visita d'Aragonès a la Fundació Arrels, al costat del conseller Carles Campuzano, el president va anunciar que destinarà 1 milió d'euros del fons de loteries a diversos projectes per atendre les persones sense llar. També va avançar que treballaran per facilitar el seu accés a l'habitatge, a la renda garantida i a l'ingrés mínim vital, entre altres ajuts. Més qüestions. Catalunya ja té 2 nanosatèl·lits en òrbita. Ahir, 4 minuts abans de les 4 de la tarda, s'enlairava el Manut, que és com es diu aquest segon nanosatèl·lit, després de l'enxaneta. Ho feia des del Cap Canaveral, a Florida. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Aquest és el moment del compte enrere que s'ha fet esperar, perquè el llançament estava previst per fa un mes, el 6 de desembre de l'any passat s'havia de fer, es va haver d'ajornar, però pel temporal sever que hi va haver als Estats Units en aquelles dates. Aquesta vegada, però, l'operació va ser puntual i sense incidents, Jordi Casals.
L'aparell fabricat per l'empresa barcelonina Open Cosmos pesa uns 10 quilos i s'ha enlairat a bord un coet llançador de la companyia nord-americana d'Elon Musk, SpaceX. Ara, els propers passos de l'operació seran l'estabilització del satèl·lit i la seva posada en marxa, cosa que s'espera que passi durant les properes hores. A partir d'aquí, el Manut es posarà a treballar. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, explicava quines seran les seves funcions.
El projecte Manut representa 1,7 milions d'euros. Té objectius de caràcter científic, la monitorització del territori i les conques hídriques del país. Fonamentalment són programes per controlar l'afectació del canvi climàtic.
Tot això ho farà a uns 500 quilòmetres de la Terra i a una velocitat de 8 quilòmetres per segon. El Manut és el segon nanosatèl·lit que el govern ha posat en òrbita en menys de 2 anys en el marc del projecte New Space. La Generalitat també va aprofitar per anunciar el llançament d'un tercer satèl·lit aquest mateix any.
I fem una mica de calendari dels concerts d'any nou que tenim aquests dies, de fet coincidint ja pràcticament amb Reis. D'entrada, la Sala Apolo, que acull aquesta tarda el concert benèfic de Reis amb el nom de Joguina Solidària. Serà un espectacle familiar de rock and roll gratuït encapçalat per Big Mouthers. També seran la banda infantil d'AES i diversos DJs i tallers.
Començarà a 6:15 i els assistents poden dur una joguina que es donarà a l'ONG Acció del Poble Sec perquè cap nen es quedi sense joguina aquests Reis. Es demana, però, que no sigui una joguina bèl·lica i que no fomenti els estereotips de gènere.
Més concerts, un any més. L'Orfeó Català se suma a la celebració de Nadal a Barcelona amb un concert a la plaça del Rei. El concert l'organitza l'Ajuntament de Barcelona i és gratuït i obert a tothom. A banda, avui també un parell de cites més. La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca l'any del seu 30 aniversari amb el tradicional Encontre de Nadal. Primera cita avui al Teatre Auditori de Salou i avui s'estrena també Tosca de Puccini al Gran Teatre del Liceu. Hem arribat així a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que la Unió Europea demanarà proves negatives de Covid als viatgers que vinguin de la Xina abans de pujar a l'avió. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera, Brussel·les cedeix a les pressions d'estats com Itàlia o Espanya. Pequín acusa la Unió Europea de sobreactuar i assegura que aplicarà les mateixes restriccions als viatgers que vagin al país.
Això mentre a Catalunya baixen tant els casos de coronavirus com els de grip i la resta de virus respiratoris.
De fet, l'epidèmia de grip es dona ja per superada. Tot i així, Salut demana precaució i, segons La Vanguardia, a Nova York ha aparegut una subvariant un 50% més contagiosa de Covid, tot i que no més greu.
L'any 2022 va tancar amb 237 agressions contra persones LGTBI a Catalunya.
Tot i que són 47 víctimes menys que el 2021, l'Observatori contra l'Homofòbia assegura que les agressions són cada cop més violentes. La gran majoria van ser a Barcelona i se centren en homes gais i persones transsexuals.
El govern celebra la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus.
Reclama l'estat espanyol que repari el dany causat per l'espionatge a líders i persones vinculades a l'independentisme després que l'ONU assegurés que s'havien vulnerat drets fonamentals.
A Espanya, el PP redobla la pressió al PSOE perquè reformi l'elecció de la cúpula judicial.
Els populars en Pit ha presentat una proposta al Congrés per despolititzar, diuen, la justícia. Segons El Mundo, la intenció és traslladar-la a Brussel·les per posar encara més pressió sobre el govern espanyol.
El Brasil culmina els actes de record a Pelé amb una cerimònia d'enterrament íntima.
Això després d'un últim bany de masses a l'estadi del Santos, el Vaticà avui últim dia de capella ardent per Benet XVI, i a banda hi va morir la influencer Elena Huelva, de 20 anys, que parlava obertament de les xarxes sobre el càncer que patia.
Als Estats Units, derrota històrica del Partit Republicà a la Cambra de Representants.
Per primer cop en 100 anys, l'aspirant a presidir la Cambra, on ara tenen majoria, no ha sortit escollit. Diversos membres de l'ala dura dels republicans, molt propers a Donald Trump, s'han negat a donar suport a Kevin McCarthy perquè l'acusen de ser massa tou.
I avui, tot i que és dimecres, s'avancen les estrenes als cinemes per no coincidir amb Reis.
Arriba en Operación Fortune, El gran engaño, dirigida per Guy Ritchie i protagonitzada per Jason Statham, i Han caza al espía, la primera pel·lícula de Lee Jung-jae, el protagonista del Juego del Calamar.
I als esports, avui el titular destacat passa per la classificació de l'Espanyol pels vuitens de final de la Copa del Rei. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. Els blanquiblaus van remuntar contra el Celta i van guanyar 3-1 a la pròrroga el dissabte. Per tant, seran, doncs, el sorteig dels vuitens, juntament amb el Real Madrid, que va guanyar 0-1 al Cacereño en un partit molt fluix, a més també del València i del Villarreal. I també espera ser-hi el Barça, que juga a Alacant contra l'Intercity aquesta nit a les 9 i en directe a RAC1.
A les 6:32, temps pel temps. Arnau Toledo, bon dia.
Bon dia.
Estem començant un dimecres que tindrem bàsicament amb sol, boires i temperatures cap avall.
Doncs sí, avui tenim moltes boires a moltes comarques de l'interior, especialment cap a Ponent, també cap a la Depressió Central i cap a la Plana de Vic. La resta farà sol, sobretot a moltes comarques de muntanya, litoral, prelitoral, però també amb aquests bancs de boira que poden persistir fins al migdia i seran persistents, tossuts, com dèiem, al Pla de Lleida, i aquí l'ambient serà plenament hivernal. Tot plegat, i avui hi ha un avís preventiu per contaminació atmosfèrica de micropartícules a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Plana de Vic, que hi ve afavorida per aquesta situació de bloqueig anticiclònic i per pols africana. La previsió és que costi de millorar durant les pròximes hores, i de cara a dijous, pocs canvis també pel que fa al temps. La nit de Reis, les cavalcades arriben amb una mica més de fred per l'època, i haurem d'abrigar els petits, i també no plourà enlloc.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix, glaçades al Pirineu, també fora del Pirineu, amb un grau sota zero a les Borges Blanques i a Olot, 4 sota zero a Prades, també en tenim un de positiu a Girona, 2 a Ulldecona i de 9 a 10 a la ciutat de Barcelona.
I pel que fa a la mobilitat, lligat a la meteorologia, ara ho deia l'Arnau, tenim boira densa, de fet, en alguns indrets del país a aquesta hora del matí, i això fa que el Servei Català de Trànsit demana precaució, sobretot per circular per les vies ràpides a les comarques de Lleida, la Plana de Lleida i també a la Catalunya Central, bàsicament focalitzats l'autovia A2, el tram que va de l'Urgell al Segrià de Soses a Belllloc, la C16, l'eix de Llobregat entre Sallent i Olvan, per tant, entre el Berguedà i el Bages, també la C17 a Osona, entre Ceba i Gurb, i la C37, l'eix que va d'Igualada a Manresa en el tram d'Òdena a Castellfollit de Boix. Són les 6:34.
RAC 1.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Rigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Salvas, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja a coptering.com.
Aquest Nadal, emociona't. Sorprèn. Regala. Comparteix. Estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona amb TMB.
RAC 1. El món a RAC 1.
En aquest dimecres que seguim pendents de la pandèmia, de l'evolució de les dades del coronavirus a la Xina i sobretot per les repercussions que això té a la mobilitat internacional, i és que a les últimes hores la Unió Europea ha anunciat que actua per fer front a aquesta onada de contagis demanant proves negatives de Covid als viatgers que vinguin del gegant asiàtic. De fet, fins i tot les hauran d'aportar abans de sortir-ne. És que després d'uns quants dies sense badar boca, després que Itàlia destapés la caixa dels trons demanant aquestes mesures i amb ja diversos estats europeus aplicant-les, no només Itàlia, sinó, per exemple, l'estat espanyol, Brussel·les, ha cedit a aquestes pressions de restriccions que ja anunciaven alguns dels 27. Finalment, doncs, tota la Unió que demanarà proves PCR als que venen de la Xina, i això ja ha tingut una reacció des de Pequín. El govern xinès acusa la Unió Europea de sobreactuar i assegura que cap d'aquestes mesures no té base científica a hores d'ara. En tot cas, pot tenir més repercussions perquè no només caldran aquests certificats, aquestes proves per viatjar des de la Xina cap a la Unió Europea, sinó que la Xina també ha dit que si Europa aplica això, ells tres quarts del mateix faran el mateix i també demanaran aquestes proves a qui vulgui anar a la Xina. En tot cas, aquest escenari amb aquesta situació greu a la Xina pel que fa al coronavirus contrasta amb la relativa tranquil·litat, de fet la normalització de la pandèmia a Catalunya. Els casos de Covid han seguit baixant l'última setmana i també hi ha menys ingressos als hospitals. De fet, totes les infeccions per virus respiratoris van a la baixa. Les que preocupaven més les darreres setmanes, primer de tot les bronquiolitis, després la grip, també continuen baixant. De fet, l'epidèmia grip ja es dona per superat el seu pic, com indiquen les últimes dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. El Departament de Salut, que és optimista amb aquestes xifres, però això sí, recalca que cal ser prudents, Mar Poyato.
Els virus respiratoris donen una treva i la grip remet. Els centres d'atenció primària han rebut uns 5.700 pacients entre el dia de Sant Esteve i el de Cap d'Any, una xifra molt per sota dels 8.290 casos de la setmana anterior. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, diu a RAC1 que el pitjor ja ha passat.
La grip sí que ha passat el seu pic i també, com també us sembla, el virus respiratori sincitial, que és aquest de les bronquiolitis.
Pel que fa al coronavirus, durant els últims dies també han baixat els casos. Ara bé, tot i que les xifres són optimistes, cal ser prudents.
Les festes, sempre hi ha alguna gent de vacances o alguna gent que potser no contacta en el sistema sanitari, per lo que són les infeccions més lleus. És a dir, que cal estar una mica atents a lo que passa les properes setmanes.
Cabezas diu que la situació a la Xina de moment no ha de preocupar perquè la variant que predomina és l'Omicron, com la que està circulant per Europa.
I ho dèiem ara, la Unió Europea que està preocupada pels casos de coronavirus a la Xina, però el cas és que La Vanguardia explica avui que el que amoïna més, o en tot cas la variant que podria tenir més afectació i de la que cal estar pendents a hores d'ara a Europa, no ve pas de la Xina, sinó dels Estats Units. S'ha descobert a Nova York, és la variant XBB1.5. Segons els experts, té una capacitat de propagació molt més alta que les anteriors, fins a un 50% més, Agustí.
Sí, de fet, ja s'estaria convertint en la majoritària als Estats Units. L'última setmana del 2022 va causar el 40% dels casos al país, tot i que la setmana anterior encara no arribava ni al 20%. Tot i l'alta capacitat de contagi, la variant, que forma part de la mateixa família que Omicron, té un risc baix de causar complicacions greus a les persones vacunades. Ara bé, com que és molt més infecciosa, també fa que augmentin les hospitalitzacions de persones vulnerables. Per això els experts recomanen vacunar sobretot amb quartes dosis als col·lectius de més risc, ja que les vacunes actuals funcionen contra les subvariants d'Omicron, com és el cas de l'XBB.1.5.
Deu minuts per sobre de dos quarts de set. Més qüestions. L'any 2022 s'ha tancat amb 237 agressions denunciades contra el col·lectiu LGTBI a Catalunya. La majoria de casos a Barcelona, tot i que la dada és un pèl inferior si la comparem amb la del 2021, 47 víctimes menys, les agressions són cada vegada més violentes i agressives, per tant, amb conseqüències físiques a les víctimes. És el que preocupa més a l'Observatori contra l'Homofòbia, que no només denuncia més violència contra el col·lectiu, sinó que aquesta violència ara també s'estén més contra les persones trans, a banda de les persones gais o lesbianes. Edgar Sapinya.
La majoria de les agressions són físiques al carrer i contra homes gais. Barcelona ha registrat 4 de cada 10 agressions, que poden anar des de, per exemple, una discriminació LGTBI-fòbica a l'hora de llogar un pis, a l'insult o una pallissa. El president de l'organització, Eugeni Rodríguez, també avisa que augmenta significativament la violència explícita i l'acarnissament contra el col·lectiu trans.
Ens preocupa que pugen un 20,4 les agressions físiques i un 38,1 les incidències al col·lectiu trans. I a mitjans de gener, el Parlament de Catalunya es dirigirà al govern de Catalunya demanant tot el que cal per revertir aquesta situació.
Dades que surten un parell de dies després de conèixer dues agressions més. Una, el primer dia de l'any. Tres persones van pegar i insultar dos nois gais al tren. I la segona, ho explicàvem ahir, un jutge de Terrassa investiga una presumpta agressió sexual d'un mosso d'esquadra contra una dona trans.
De la crònica política, el govern celebra la resolució de les Nacions Unides sobre Pegasus i reclama a l'estat espanyol que repari el dany causat per l'espionatge a líders i persones vinculades a l'independentisme. Això després que s'hagi fet públic un informe que han elaborat tres relators especials de l'ONU en què asseguren que s'han vulnerat drets fonamentals amb aquestes pràctiques. En parlava el president Pere Aragonès.
És una nova pressió a l'Estat, en aquest cas doncs, per relators vinculats al que és l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, per tal doncs, que portin a terme la investigació i la depuració de responsabilitats, que encara no s'ha produït. Per tant, referma a les nostres posicions i, evidentment, doncs, cal que se li doni una resposta adequada.
En aquest informe, els relators de l'ONU expressen una preocupació important i exigeixen a l'Estat espanyol que faci una investigació i imposi sancions pel CatalanGate Mar.
Aquest és el resultat d'un procediment que va arrencar el maig del 2022 i que ara s'ha fet públic, tot i que els relators el van resoldre a l'octubre i ja ho van comunicar a l'Estat espanyol. Així és com s'ha de fer, segons diu la normativa. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, va enviar una comunicació per demanar a les Nacions Unides que tractessin el tema de l'espionatge en Pegasus, ja que es considera molt greu. I els relators, que analitzen qüestions relacionades amb les minories i els drets a la llibertat de reunió, ho han fet i han dit que el tema preocupa per la manera com s'ha espiat a l'entorn independentista de forma extensa i ben coordinada. Diuen que l'Estat espanyol ha vulnerat el dret de la reunió pacífica i a la participació entre associacions, també el dret a la vida privada, la privacitat en la correspondència i a ser iguals davant la llei, uns fets que, segons els relators de l'ONU, han posat en perill el dret a la llibertat d'opinió i d'expressió a Catalunya.
I l'ANC també s'ha pronunciat pel posicionament dels relators de les Nacions Unides. Diu que es demostra que el cas Pegasus va vulnerar drets humans, recordem-ho, no només amb afectació als líders independentistes, sinó també a gent del seu entorn, familiars, polítics, però també, per exemple, alguns dels advocats de les causes vinculades al procés sobiranista. Per tot plegat, l'ANC reivindica que el pronunciament de l'ONU reforça encara més els arguments a favor de la independència. I a Espanya, el Partit Popular redobla la pressió al PSOE perquè reformi l'elecció de la cúpula judicial. Els populars treuen pit d'haver presentat al Congrés una proposta per despolititzar, diuen, la justícia, tot i que són ells els que fa 4 anys que tenen bloquejat el sistema. El text pretén, com explicàvem ahir, que els mateixos jutges escollin els vocals que en formaran part. I els populars faran una passa més a escala europea. Segons explica aquest matí El Mundo, la intenció dels d'Alberto Núñez Feijóo és traslladar a Brussel·les la seva proposta de llei perquè les institucions europees la revisin i posin més pressió al govern espanyol. Amb un afegit, i és que cal tenir en compte que Pedro Sánchez tindrà la presidència de torn de la Unió Europea el segon semestre d'aquest 2023, de manera que la maniobra apressa més a la Moncloa. Detalls des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La proposta del PP té entre cella i cella evitar que els partits polítics, especialment especialment el PSOE, diuen, fiquin cullerada i controlin els tribunals espanyols. Per això els populars volen endurir els criteris per formar part del poder judicial i aposten per frenar les portes giratòries entre la vida política i els tribunals, demanant que passin més anys entre que algú hagi treballat per un govern i opti ara a ser magistrat d'alguna sala rellevant. A més, proposen que l'experiència per formar part dels grans tribunals sigui més àmplia que l'actual. Amb tot plegat, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, creu que es fomentaria la divisió de poders.
Que los jueces elijan a los jueces para proteger a un poder del resto de los poderes, para proteger al poder judicial de políticos como Pedro Sánchez, que lo único en lo que piensan es en cómo pueden controlar otros poderes y cómo pueden evitar los contrapoderes y los controles que tienen los organismos independientes.
El govern espanyol, però, demana al PP que no desviï l'atenció amb aquesta proposta i que desencalli d'una vegada per totes la renovació del poder judicial que des de fa 4 anys bloquegen els populars.
Són 3:15, ens desplacem a aquesta hora també als Estats Units perquè hi ha hagut una derrota històrica a nivell polític del Partit Republicà a la Cambra de Representants. Recordem-ho, és la cambra principal del legislatiu nord-americà i en aquesta cambra el Partit Republicà, el conservador, hi té majoria des de fa unes setmanes després de les eleccions de mig mandat. Doncs bé, per primer cop en 100 anys, la guerra interna dins d'aquest partit ha fet que l'aspirant a presidir la cambra, republicà, no hagi sortit escollit. El motiu és que diversos membres de l'ala més dura del partit, molt propers a Donald Trump, s'han negat a donar suport a Kevin McCarthy perquè l'acusen de ser massa tou.
McCarthy necessitava 218 vots, la meitat més un dels 435 escons en total, i en principi no semblava que hi hagués d'haver problema, perquè els republicans es van endur el control de la cambra de representants a les últimes eleccions de mig mandat, tot i que ho van fer superant per poc els demòcrates, 222-213. La sorpresa ha saltat quan McCarthy ha perdut i no una, sinó 3 votacions, fins i tot amb menys vots que el candidat demòcrata, que en principi tampoc té números per aconseguir el suport que cal. Alguns dels diputats més extremistes dels republicans han optat per donar el seu suport a altres membres del partit, sense cap consens, perquè consideren que les polítiques de McCarthy contra Biden no són prou beligerants. El republicà, però, assegura que no cedirà les pressions.
No donarem més poder a alguns membres que als altres. Sempre lluitaré a favor dels nord-americans i no només d'aquells que busquen el seu benefici.
Sigui com sigui, avui es farà una quarta votació i el bloqueig es podria allargar indefinidament perquè cal votar tantes vegades com sigui necessari fins que es nomeni un speaker i si no hi ha sorpreses, no hi ha cap altre candidat a cap dels dos partits amb prou suports per ser-ho.
I dels Estats Units a Rússia, que admet que els telèfons mòbils van revelar la posició dels seus soldats a l'atac de dilluns a Makivka, Donetsk, en què van morir pel cap baix 63 militars russos. La majoria, de fet, eren reservistes. Això ha fet créixer el malestar a Moscou i hi ha qui ho considera una negligència molt greu del Kremlin.
L'atac va ser la nit de cap d'any. Ucraïna va bombardejar amb míssils la caserna on eren els soldats russos i això va ser un cop dur pel Kremlin. De fet, el govern rus no acostuma a difondre gaires baixes al seu bàndol i aquest cop sí que ho ha admès. Alguns polítics russos ho consideren una imprudència i han demanat que s'investigui i que es castigui, si cal, aquells que no van saber preveure l'atac. Ucraïna va fer servir, suposadament, el sistema de vigilància Echelon per identificar els senyals dels mòbils i saber d'on venien per poder marcar els seus objectius.
Són les 6:48. El Brasil ha culminat els actes d'homenatge i record a Pelé les últimes hores amb una cerimònia d'enterrament íntima després d'un darrer bany de masses pels carrers de la ciutat de Santos. Centenars de milers de persones han passat per l'estadi del club per acomiadar-se del llegendari jugador, a qui finalment han portat gairebé amb honors d'estat fins al cementiri on l'han sepultat. Des del Brasil, corresponsal de RAC1, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Més de 230.000 persones van passar per la capella ardent que durant 24 hores es va instal·lar a l'estadi del Santos per dir-li adeu al rei Pelé. Un dels últims en arribar a l'estadi abans que tanquessin les portes va ser el nou president del Brasil, Lula da Silva, que va dir que Pelé és inigualable.
El trobarem a faltar perquè això d'estar comparant Pelé amb altres jugadors, ras i curt, no podem fer-ho. No existeix cap comparació. Va ser el més bo en tot, fins i tot en comportament i humilitat.
Quan es van tancar les portes de l'estadi, Pelé va ser traslladat en un camió de bombers pels carrers de Santos fins al cementiri, seguit de milers de persones i passant per davant la casa de la seva mare, que està viva i té 100 anys. En un acte restringit a la família i als amics més pròxims, Pelé va ser enterrat en un mausoleu en el cementiri vertical més gran del món, que està a Santos i té 14 plantes, a més de vistes a l'estadi del Santos, i on també hi ha el seu pare, el seu germà i Coutinho, el que va ser el seu legendari company a l'atac del Santos a la dècada dels 60.
Això mentre el Vaticà continua oberta la capella ardent per Benet XVI. Demà, després de 3 dies de vetlla, l'Església Catòlica farà el funeral del papa emèrit. Ahir, 135.000 fidels van passar per davant del fèretre, entre d'altres el primer ministre hongarès, Viktor Orbán. Anem cap a Roma. Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Hi havia molt debat sobre quin protocol s'havia de seguir per la mort del primer pontífex emèrit de la història moderna, per diferenciar-lo justament del papa en exercici. Al final, Benet XVI serà enterrat amb una missa que tindrà una litúrgia molt semblant a la d'un papa, però sense algunes parts concretes que fan referència al pontífex en actiu. Ho va explicar ahir el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni.
A grans trets, la celebració litúrgica recalca el model de les exèquies d'un papa en el càrrec. La base és aquesta, amb alguns elements originals que donen als ritus una originalitat i alguns elements que falten, els més relatius al pontífex en exercici.
Pontifice regnante.
Bruni també va dir que seguint les tradicions papals, Benet serà enterrat en tres taüts. Quan tanqui la vetlla, el posaran en un de xiprer, que serà el que es veurà al funeral. Després de la missa, el fèretre serà col·locat dins un de zinc i més tard el posaran en una caixa de fusta per ser sepultat a la cripta vaticana. Amb el cos del pontífex emèrit hi haurà algunes monedes i medalles, un escrit en llatí que resumeix el seu pontificat i també els palis que va fer servir durant la seva carrera eclesiàstica.
Gràcies, Anna. I una altra notícia luctuosa, perquè a les últimes hores ha mort la influencer Elena Huelva, de 20 anys. Des del 2018 lluitava contra un sarcoma d'Ewing, un tipus de càncer que afecta els ossos, que sobretot apareix durant l'adolescència.
La noia s'havia fet coneguda a les xarxes, on parlava obertament de la seva malaltia i els tractaments que seguia. Actualment tenia més de 800.000 seguidors a Instagram i gairebé 700.000 a TikTok. El seu lema era "Mis ganes ganen". La seva família va anunciar ahir a la tarda la mort de Huelva a les xarxes, que es van omplir de missatges de condol.
I a tot això, som a 4 de gener, per tant, ja a ben poques hores d'aquesta vigília de l'arribada dels Reis d'Orient. Catalunya engega avui el compte enrere per l'arribada de ses majestats. Ho dèiem, falten poc més de 24 hores perquè comencin a repartir regals a tota la mainada del país. I des de Barcelona, el patge Gregori ja ha anunciat, missatger principal de Melcior Gaspar i Baltasar, que els Reis són a prop de casa nostra.
Tinc una carta important de ses majestats que m'agradaria llegir-la. Estem de camí. Tenim moltes ganes d'arribar a la ciutat. Estimem molt els nens i les nenes de Barcelona. Volem dir-vos que tenim moltes ganes de fer aquesta cavalcada, perquè estrenarem un nou recorregut que ens permetrà desfilar per nous carrers de la ciutat.
Això pel que fa a la cavalcada de Barcelona. Demà, però, farem el detall de les cavalcades al llarg i ample del país. Avui, per cert, és l'últim dia per visitar la fàbrica de joguines que els Reis d'Orient tenen instal·lada a l'antiga fàbrica de Fabra i Quats de la capital catalana. Vuit minuts i les 7 de seguida als esports.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 16 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Coneix, 3x2 en més de 3.500 productes. Com en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Pack de 3. Si en compres 2, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. A Crystal Box ho tramitem tot amb la teva assegurança, perquè la reparació o substitució de la lluna del teu cotxe sigui ràpida, simple i no et costi res. Truca al 926-2600 o entra a crystalbox.es.
Crystal Crack?
Crystal Box.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
28, 29, 31, 37 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Els esports, comencem parlant de l'Espanyol, que serà dissabte el bombo dels vuitens de final de la Copa del Rei després d'eliminar el Celta de Vigo amb una gran victòria per 3 gols a 1. També ha passat de ronda el Real Madrid, malgrat que li va costar moltíssim contra un equip 3 categories inferior. De seguida ho repassem, però comencem parlant de l'equip blanc i blau, Albert.
Sí, perquè els de Diego Martínez, com deies, van superar 3 a 1 al Celta la pròrroga, i a més ho van fer amb remuntada inclòs a Javi Puado de cap. A la segona meitat va igualar el gol inicial dels gallecs i va enviar el partit al temps extra, i allà Sergi Darder i Nico Melamed van fer la resta, van sentenciar el passi de l'Espanyol per la propera ronda de la Copa del Rei.
La resta de detalls d'aquest maig amb el Joan Camí, bon dia.
Bon dia, continua la setmana fantàstica per l'Espanyol. Després de l'empat al Camp Nou, els blanquiblaus van aconseguir la classificació pels vuitens de la Copa després de remuntar el Celta a Cornellà. El conjunt gallec es va avançar gràcies a paciència, però l'Espanyol va empatar mitjançant Puado a la segona part i va forçar la pròrroga. Diego Martínez va moure la banqueta, va apostar pels més habituals, i l'Espanyol va capgirar el resultat amb un gol de Darder i un altre de Nico Melamed a la pròrroga. A més, el Celta va haver de jugar amb Hugo Mallo, lateral de porter, per l'expulsió de Marchesín als últims minuts de la pròrroga. Diego Martínez va destacar la connexió amb la graderia, clau per aconseguir la victòria.
A partir d'ahí, también es cierto que todo hay que decirlo, que el impacto anímico y la conexión y la unión que, y el vínculo que se ha generado con la grada hoy, esa conexión creo que nos puede impulsar en los momentos de máxima dificultad que bueno, que ya veis que cada partido pues los tienen.
La mala notícia va ser la lesió de Sergi Darder, que va demanar el canvi a la pròrroga. Aquest matí se li faran més proves per conèixer el possible abast de la lesió.
I per cert, sobre l'Espanyol, el seu proper partit dissabte a les 9 de la nit contra el Girona, a l'estadi de Cornellà al Prat. Què més, Albert?
Doncs que el Madrid va patir per guanyar 0-1 al Cacereño de la Primera Federació. De fet, sort en van tenir els blancs d'una genialitat de Rodrigo a 20 minuts pel final. I avui el Barça s'estrena a la Copa, ho fa a Alacant contra l'Intercity de la tercera categoria del futbol espanyol. El partit és a les 9 de la nit, des d'una hora abans a RAC1, i també es podrà veure a Movistar Liga de Campeones.
I fora de la competició parlem de Cristiano Ronaldo.
I hem d'anar a l'Aràbia Saudita perquè 30.000 persones van anar a la presentació del futbolista portuguès amb el seu nou equip, l'Al Nasser. Cristiano s'ha endurat, atenció, 500 milions d'euros en 2 anys i mig, i ell mateix va dir que es mereix cada euro que guanyarà.
He batut tots els rècords a Europa i ara vull batre en alguns més aquí. És una bona oportunitat per mi. Com tu dius, és un contracte únic perquè jo sóc un jugador únic també. Per mi és normal.
For me it's normal. As nobody know, but...
Ningú ho sabia, però ara ja ho puc dir. He tingut moltes ofertes de clubs d'Europa, del Brasil, d'Austràlia, els Estats Units, fins i tot de Portugal. Molts clubs han intentat fitxar-me, però vaig donar la meva paraula a aquest club i per aquesta oportunitat.
For the opportunity...
A Anglaterra, l'Arsenal va empatar 0 contra el Newcastle, i això vol dir que el City es pot posar 5 punts i demà guanyar el Chelsea a les 9 de la nit. En bàsquet, el Girona va guanyar de 13 del Joventut i ja té una victòria de marge sobre el descens de l'ACB. També fontejau avui l'Uni, i Girona rep l'Andes de l'Eurolliga femenina un 7:45 del vespre. I avui també el Manresa juga a la pista de l'Obradoiro de Galícia a 8:45 del vespre en partit de ACB.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
2 minuts per les 7 del matí. Temps per la recomanació de la Gemma Herrero.
¿Te acabas de levantar? ¿Y qué ha sido lo primero que has hecho? ¿Acaso mirar el móvil? ¿Te cuesta cada vez más poner límites a tus hijos en el acceso al teléfono? ¿Y qué me dices de ese adolescente que vive pegado a la pantalla? Si has contestado alguna afirmativamente, el documental El dilema de las redes te será de gran utilidad para entender qué es lo que está sucediendo, que no es ni más ni menos que las redes sociales están diseñadas para manipular y crear adicción. No son solo una herramienta, tienen sus propios objetivos y medios para lograrlos. Con la voz experta del que inventó, por ejemplo, el que me gusta en Facebook, una de las creadoras del Instagram o del Gmail, el documental nos advierte del peligro como las noticias falsas, la polarización y el aumento de la depresión y ansiedad en los jóvenes, y propone medidas para controlar y mejorar su uso. El dilema de las redes está en Netflix.
Gràcies, Gemma, i el diàling. A 1 minut per arribar a les 7 del matí. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Anil. Escoltem la nostra, fins ara, estudiant en pràctiques, la Mar Suí i el seu gran coneixement de la premsa alemanya.
però actualment ja no l'utilitza gairebé ningú. A Alemanya, enviar-ne un costava fins avui un mínim de 12 euros. Ho llegim al Frankfurter Allgemein.
En donde?
Ho llegim al Frankfurter Allgemein.
Digues algo, sisplau. Sort.
Per començar, que es diu Allgemein.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.